Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa Júlia Julvé. La Comissió Interdepartamental de Sequera reuneix aquesta hora a Barcelona. La trobada arriba dies després que Pere Aragonès anunciés que es podran omplir piscines privades si són refugis climàtics. Per part del govern hi participen la vicepresidenta Laura Vilagrà i el conseller d'Acció Climàtica David Mascort. Estarem molt pendents d'aquesta trobada que s'està produint, com dèiem, a aquesta hora. I a tot això, l'Ajuntament de Barcelona preveu obrir totes les piscines públiques aquest estiu perquè són espais que permeten estar a una temperatura de confort en èpoques de molta calor. De fet, es tracta d'una possibilitat que recull el decret llei de mesures urgents que la Generalitat, com dèiem, va aprovar aquest dimarts. La primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, afirma que així es garanteix la funció social que poden tenir les piscines públiques. I a aquesta hora, mirada també a Madrid, perquè hi ha en marxa el grup de treball convocat pel Ministeri de l'Habitatge i participen diverses entitats, entre elles el Sindicat de Llogateres de Catalunya. Una trobada que arriba en plena reforma dels contractes de temporada previst ja a la llei d'habitatge. Tot i alguns intents dels propietaris, per ara el Sindicat de Llogateres Català no ha detectat, diu, que hi hagi lloguers de temporada que s'hagin fet passar com habituals ni que s'hagin prorrogat contractes ja existents per mantenir el preu del lloguer per no haver-lo de baixar. I precisament el govern de la Generalitat podria aprovar abans de les eleccions un decret llei per regular el lloguer de temporada amb l'objectiu que els propietaris de pisos no facin un ús fraudulent de la norma. Així ho ha avançat el Digital al Nacional i ho ha dit el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en un acte amb les entitats del tercer sector. Més detalls, Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. Fa temps que el govern estudia com pot restringir el lloguer de temporada perquè els propietaris no aprofitin aquesta escletxa com a buit legal per no complir amb el topall de preus que marca la nova llei de l'habitatge. A menys d'un mes perquè se celebri les eleccions, Aragonès vol prémer l'accelerador perquè això sigui una realitat abans que hi hagi un possible canvi a la Generalitat.
Els lloguers de temporada els regularem. I els regularem molt aviat. Molt, molt aviat. Perquè és evident que en aquests moments el que estem, les normatives que ens hem dotat per aturar l'escalada de preus del lloguer tenen alguns punts de fuga i, per tant, hem de taponar-los.
Aragonès també explica que el govern està pendent que li arribi un crèdit del Banc d'Inversions per destinar precisament a l'habitatge social.
Moltes gràcies, Judit. I atenció, perquè els Mossos d'Esquadra han alliberat una dona que estava retinguda i lligada amb brides en un pis de Santa Coloma de Farners, això és a la Selva. Els agents han detingut la companya de pis com a presumpta responsable d'aquests fets. La víctima residia amb la dona i els seus quatre fills en un habitatge d'acollida per víctimes de violència de gènere de la Generalitat. Un veí d'aquest immoble, que també és policia local, va ser qui va alertar els Mossos d'Esquadra, i és que fa més d'un any que la víctima havia acollit aquesta família al seu habitatge. I matí molt complicat a les carreteres i també a la xarxa ferroviària catalana. Per una banda, la P7 s'han registrat fins a 11 quilòmetres de retencions entre Mollet del Vallès i Cerdanyola en direcció Girona per l'accident d'un camió que ha bolcat a primera hora d'aquest dijous. L'havia quedat tallada en un primer moment i posteriorment s'ha reobert un carril. També hi havia fins a 7 quilòmetres de retencions en sentit Tarragona. I en el cas de Rodalies, un acte vandàlic ha provocat diversos retards a la línia que connecta Barcelona a Figueres. Un tren ha circulat mitja hora més tard perquè s'havien col·locat pedres i diversos pneumàtics sobre la via entre Massanet i Caldes. Un incident que no ha afectat, per sort, la seguretat dels viatgers. A punt d'enfilar les 11 i 4 minuts, moment, per tant, per fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva d'aquest dijous. Barça i Real Madrid arribaran al clàssic de Lliga de diumenge amb estats d'ànim ben diferents, uns fora de la Champions i els altres amb opcions de lluitar també pel títol europeu. Aquest dimecres el Madrid ha eliminat el Manchester City als penals i s'ha classificat per a les semifinals de la Champions. Els blancs han sabut aguantar i també resistir els embats de l'equip de Pep Guardiola, que ha estat superior durant pràcticament tot el partit, també inclús a la pròrroga, amb un 1-1 al marcador i l'eliminatòria empatada. El partit, per tant, s'ha resolt als penals i en aquesta tanda de penals el City s'ha desinflat i només n'ha pogut marcar 3, mentre que els blancs encertaven 4 llançaments des dels 11 metres. El porter blanc Lunin n'ha aturat 2 i Rüdiger ha marcat el penal definitiu que porta el Real Madrid a les semifinals per quart any consecutiu. Els entrenadors Pep Guardiola i Carlo Ancelotti feien aquesta lectura del partit.
intentado todo, nada que reprochar. Hemos generado muchísimo, pero nos ha faltado marcar. Y contra esto, pues, ¿qué vas a hacer?
Hemos defendido muy, muy bien. Es este escudo que te lleva a sacar algo que nadie pensaba de tener. Estábamos convencidos en la tanda que se podía sacar la cualificación aquí. Estábamos todos muy convencidos.
Ara el Real Madrid s'enfrontarà a les semifinals a un Bayern de Munic que no passa pel seu millor moment, però que aquesta nit s'ha classificat després de guanyar 1-0 a l'Arsenal. L'altra semifinal serà PSG-Borussia Dortmund. Doncs amb Champions acabem. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora a les 12. Mentrestant, els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh, oh,
oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana.
6 minuts que passen de les 11 del matí, moment per les dones.
On són les dones?
I'm the queen, I'm the world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who has it all. You can stare, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am worth diamonds and gold.
Avui, a On són les dones, tenim un convidat ben especial que ens presentarà la seva nova novel·la, un llibre molt divertit, però alhora també amb un missatge molt profund. El mercat de l'amor, la solteria, les cites i tot el que envolta aquestes qüestions es reflecteixen en el manual de supervivència d'una dona soltera, una novel·la a mans del periodista i escriptor Alfred Picó. Alfred Picó, benvingut a la caravana.
Molt content de ser-hi.
Per cert, abans han agafat el llibre a la redacció.
Sí.
No diré noms perquè no vull acusar ningú, però m'han dit, l'home del temps ha tret un llibre?
Clar, 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 això és una pregunta...
Et passa sovint o què?
Sí, molt sovint. D'entrada diré que som cosins, que som família, que això és el més important.
Uh-huh.
Ell és Alfred Rodríguez,
sí.
Picó,
sí.
I jo sóc Alfred Picó Centelles. Què va passar? Que la família, l'avi es deia Alfred. El uh-huh. meu avi i l'avi del meu cosí es deia Alfred. I, per tant...
Clar, eren aquells temps que es posaven el mateix nom.
El
no,
meu pare, anava... Alfred, també, eh?
Ostres.
Érem quatre Alfreds a casa.
I com ho fèieu?
Mira...
Alfred primer, Alfred segon?
Sí, sí.
Com els Reis.
Jo era Alfred quart.
Alfred quart.
Alfred quart, escolta, com fèiem
que
aquelles...
Que curiós.
Oh, que curiós, sí, sí. I clar, molta gent m'ho pregunta. I, uh-huh. I quan dic que sóc el cosí, doncs truca'l a veure quin temps farà demà a Altafulla o a Girona, no?
T'ha dit quin temps farà per Sant Jordi, més o menys?
Doncs
o no
encara, mira, avui estem a dijous.
Sí.
Encara ell prefereix, m'ho dirà a partir de diumenge a dilluns.
Molt bé.
Perquè
s'ha
així...
De ser...
Sí que em va dir, que m'ho diu sovint, uh-huh. l'altre dia que hi havia el partit del Barça,
sí.
de trist record, em va dir, si vas al camp, a l'Estadi Olímpic, abriga't,
que farà fred,
i cap a les 11, quarts de 12, poden caure algunes gotes.
Uh-huh.
El meu cosí és fantàstic, perquè, escolta...
És un home del temps personalitzat,
sí,
no?
Sí, exacte.
A veure, manual de supervivència d'una dona soltera, un títol contundent.
Sí.
Jo vull que m'expliquis una mica d'on va venir la idea, d'on surt aquest llibre, no? I també, com s'escriu un manual d'una dona soltera, siguent un home, no sé si solter o no, però siguent un home. Suposo que ja t'hauran fet molt aquesta pregunta, però d'on ve?
A veure, l'origen d'aquest llibre és un altre llibre que vaig escriure fa uns anys, també per columna, que es deia Casats contra solters.
Ah.
Era una comèdia també divertida, no?, que reflexionava una mica sobre el món de la parella. Què vol dir estar casat? Què vol dir ser solter? No? Aquella novel·la va agradar molt, i aquella novel·la estava protagonitzada per dos homes. I el meu entorn, les meves amistats, fins i tot la meva representant literària,
sí.
em deien, ara has de fer una de dones, has de fer una novel·la protagonitzada per una dona. I mira, jo tinc la sort de tenir moltes amigues, que això és important, eh?
I tant.
Amigues que expliquen moltes coses.
Això també és important.
Eh que sí? Això que fas un sopar, fas un sopar i t'expliquen intimitats. I jo anava prenent nota, eh, Judit? Jo avisava que potser tot això que estàs explicant sortirà en un llibre, eh? I vaig, no sé, recopilar moltes anècdotes, moltes històries de les meves amigues sobre l'amor, sobre, en aquest cas, què passa quan una dona de 40 anys o de 50 anys està soltera. I mira, tenia tanta informació que vaig dir,
aquí?
Ara he de fer una novel·la protagonitzada per una dona.
Sí. Llavors, entenc que has posat les anècdotes de les teves amigues aquí dins, no totes, suposo, però elles t'han donat permís o no?
Sí, m'han donat permís.
Ah, d'acord.
I ara estan molt contentes, eh? Perquè diuen, mira, Alfred, a la pàgina 120 has posat aquella anècdota que et vaig explicar, no?
Llavors, estan contentes de com
sí.
ha quedat o no?
Estan
perquè al final entenc que el personatge de la protagonista, que es diu Woz,
no?
És molt autèntic, no? Si veu de totes aquestes experiències.
A mi m'ha costat molt fer aquest personatge, perquè realment fer un gran personatge femení és difícil, però m'hi he posat amb moltes ganes, amb tota aquesta informació que tenia, parlant de tant en tant amb alguna de les meves amigues, no? Quan vaig acabar d'escriure el llibre, els primers lectors van ser lectores, no? Perquè, no sé, jo volia que fos un personatge perfecte, no? I et diré una cosa, Judit, molta gent em pregunta, Alfred, a la novel·la, que tot està molt ben explicat, tot és, però no fas una descripció de com és la Go.
D'acord.
És veritat, perquè la Go no té una cara determinada, la Go és una mica de les meves amigues, una mica d'aquesta, una mica de l'altra, no?
Clar,
vull dir, no té... Jo si em dius com és la Go, doncs una grandona i ja està.
I també la protagonista, per posar una mica en context dels nostres agents, es queda soltera un 30 de desembre, per cert. Això també li els ha passat a alguna de les teves amigues?
Sí.
Que un
sí.
30 de desembre?
A una li va passar.
Oh! Que
va dir,
dius, quin desastre.
És el pitjor dia, perquè l'endemà què fas?
Clar.
No? Cap d'any. No?
Sí, sí, sí.
Raïm, campanades, espantassogres amb tristesa. No? Doncs la seva parella, la Guo, portava 10 anys sortint amb el John.
Tela.
Sí, la Guo és una dona independent, que ja li està bé viure a casa seva, no? I el John li diu, va, ara ja, vinga, anem a viure junts i fins i tot podríem formar una família, no? I la Guo diu, no, jo ja estic bé com estem, no? Aleshores el John s'enfada, talla la relació i aquesta noia es queda soltera un 30 de desembre. L'endemà, cap d'any, ella està destrossada.
Clar, l'havia de passar en parella aquest cap d'any.
Oh, i tant, ja havien reservat un balneari. Ostres. Un balneari a Caldes. Imagina't, una nit d'aquestes maques, un bufet lliure. I la noia acaba passant el cap d'any a casa d'una amiga, que és un personatge que també m'agrada molt, la Ruth, que és una amiga íntima, que sempre dona consells,
sí.
Això m'ho he trobat, eh? Totes les, o la majoria de les dones teniu una amiga íntima que és molt intel·ligent i que sempre sap, no?
Sí, com... la consellera. Que fa una mica de mami, també, a vegades, no?
I que té com una visió de les coses, no?
Sí. Sí, sí, sí. Que després segurament la seva vida està igual de desestructurada que la teva, però no passa res, dona molt bons consells.
I aleshores els amics i les amigues, aquell 31 de desembre, li diuen, Guo, tens un any per trobar parella. Tranquil·la, relaxa't, que segur que comença un any nou, trobaràs una parella xulíssima i el proper cap d'any ja vindràs amb aquesta parella. I ella, aquest repte, se'l pren de manera seriosa i la novel·la explica la història de la Guo durant un any. Tot el que li passa quan torna a entrar en el mercat, que és una paraula una mica lletja, dels solters. Clar, si tu portes 10 anys en parella, què? Fa mandra, no? I a més estàs com trista.
Sí,
doncs,
sí, sí.
Totes les...
Això és el que et volia parlar, perquè, clar, tu dius que això, no? Els protagonistes li diuen tens 365 dies per trobar parella. Clar, això traduït a la vida real, creus que hi ha molta pressió a vegades per haver de trobar parella? Després d'una relació tan llarga, l'últim que et ve de gust és posar-te en el mercat de l'amor, no?, que en dius tu.
Sí, sí, però ella, com que tots els amics, la Ruth, el seu amic íntim, el Quim, tots li diuen, va, vinga, intenta-ho, perquè segur que trobaràs un noi fantàstic. I ella, doncs sí, ho intenta, i va passant per diverses fases, que això és molt important a la novel·la. Quan tu tens una ruptura sentimental molt forta, entres en una època de dol i passes diverses etapes, no? Uh-huh. Jo, sobretot, he explicat quatre. La tristesa, la ràbia, la calma i l'eufòria, no? Uh-huh. Aquestes quatre etapes, clar, expliquen també l'estat d'ànim d'ella. Quan ella està trista, tot li surt... Clar, ella es passa el dia plorant, fins i tot es vol suïcidar, no vol sortir amb ningú, quan coneix un xicot, res, no?
Clar.
Després la ràbia, uf!
Ai, la ràbia.
Ah, estàs emprenyada amb el món, eh?
Sí, sí.
Tothom és mala persona, no? Ella està molt, molt rebel. Després arriba la calma, que és un estat ja més satisfactori, que ella ja comença, doncs, no sé, fa pilates, fa ioga, fa bachata, fa sal... Vull dir, ja comença a fer cosetes, no? Uh-huh. I, finalment, la millor fase, que és l'eufòria, que, bueno, la UO es menja el món literalment, eh?
Uh-huh. I els personatges que es va trobant, els nois amb qui té cites, són personatges inspirats reals o què?
Sí, sí.
D'on surten?
Tot real.
Tot real,
tot real,
eh?
Algunes aventures, algunes m'han passat a mi, i per tant...
Ai, les has traslladat aquí també, eh?
Clar,
o sigui, podem trobar una mica de les teves històries aquí, doncs?
Sí, quatre o cinc són meves, uh-huh, que són molt divertides, coses que m'han passat, no? Quan, en èpoques que he estat solter... Sí. I la majoria de personatges masculins, és clar, això t'ho expliquen les amigues, et diuen, mira, vaig quedar amb un home, i mira el fred el que em va passar... I t'ho expliquen, i jo flipava, eh? Dic, de veritat que et va passar això? És que passen unes coses espectaculars, eh? En el món dels solters.
A veure,
i de les...
una situació, una de les més surrealistes, així breument, que ens puguis fer un avançament, que surti al llibre.
No, he intentat que surtin personatges que, quan tu llegeixes la novel·la, pensis que són personatges... Que existeixen, no?
Sí.
Doncs que tens una primera cita amb un home, no? Molt bé la primera cita, sembla que la cosa pinta bé, però després de la segona cita, aquest home et parla de la mare dels meus fills, constantment, la mare dels meus fills. Uh-huh. A la tercera cita, la mare dels
Red
meus flag, fills.
Red flag, això que se'n diu,
clar,
eh?
Clar, aleshores l'algú diu, a veure, què està passant aquí, però tu encara estàs enamorat de la teva ex, i resulta que el noi encara viu amb la seva ex, que és, passa molt.
Yeah.
Que per qüestions econòmiques no, viuen junts. Mm. I clar, la pobra algú diu, ara m'he d'embolicar amb un noi maco, però que està vivint encara amb l'ex.
Sí. Bueno, no té gaire bona pinta.
No té gaire bona pinta.
I també parles de ghosting, no?
Sí.
He vist com ghosting per als nostres oients, eh? És com quan quedes amb algú i després no et respon, no? No, vull dir, no, sí, no et respon una mica, deixa d'existir així per art de màgia.
És una cosa molt dramàtica. Jo, per sort, a mi no m'ha passat, eh? Uh-huh. Però moltes amigues m'expliquen que coneixen un noi, tenen alguna cita, pot passar alguna cosa o no, eh? Uh-huh. I de cop i volta aquest noi desapareix. Ja no envia whatsapps, ja no truca... Vull dir...
I escrius i no respon, no?
Sí,
serien
això és un
així.
Fenomen... molt bèstia, que es diu ghosting, i a la novel·la té molta importància. Perquè jo tinc la teoria, Judit, que quan un home desapareix, també una dona, eh?, sempre hi ha un motiu.
Mm-hmm.
Sempre hi ha...
Quin és el motiu més comú?
El més comú que surt a la novel·la és que ha tornat amb la seva ex.
Apa.
Aquest és el més clàssic. Una parella que se separa. El noi queda lliure, diguem-ne, està solter, comença a sortir, es diverteix, passen unes setmanes, passen uns mesos, no? I aleshores, de cop i volta, aquest noi torna...
Amb la seva exparella.
Amb la seva exparella. Yeah. I en lloc de dir-ho, doncs fa un ghosting, no? Mm. I a la novel·la, jo crec, sense donar detalls, perquè és la part final, jo crec que és una part molt bona, tots els homes que han fet ghosting a la UO, tots apareixen. Al final de la novel·la jo volia que tots... perquè el lector i la lectora sàpiga què va passar en el seu moment, per què aquest home va fer ghosting, no? Sempre hi ha una explicació.
Clar, és que el problema d'això és que et queda el dubte, no?, sempre de si ha sigut culpa teva, si no ha sigut culpa teva... S'han de donar explicacions.
S'han de donar explicacions.
S'han de donar explicacions. Què recomanaries fer quan et passa una situació com aquesta? Insisteixes a l'altra persona, ho deixes estar, intentes tornar-li una mica d'alguna manera, et venges d'alguna manera o què?
El millor que pots fer és deixar-ho córrer.
Sí.
Si l'altra persona no dona senyals de vida, ni t'escriu, ni et parla, doncs... mort. Vull dir, mort i enterrat, ja està. Vull dir, la vida és molt llarga i la venjança és un plat que se serveix fred. Per tant, si tu t'has quedat amb ganes de venjança, tranquil·la.
El karma actuarà, no?
Exacte! Ei, ja ens trobarem, no? Lògicament, també un capítol important és quan la Guo es troba amb el seu ex. Que això sempre passa amb el John, no? Què fas, no? Has estat molt enamorat d'aquell home t'ha deixat, i vas com visualitzant, no? Com serà la trobada? Què li diré, no? Perquè això ens ha passat a tots... i a les meves amigues també, que tard o d'hora, encara que estiguis a Barcelona, en un bar musical, en una discoteca, amb un sopar de singles, no? Sempre t'acabes trobant el teu ex.
Volia parlar, abans ho has dit també, el paper de la Ruth, i també té un altre amic, la Guo, són molt importants, no?, les amistats, sobretot en moments com aquests. Això et surt a la novel·la, no?
Sí, sí. Perquè tu quan... per la gent que ara ens està escoltant, la gent que està en parella segurament pensarà, uf, si la meva parella em deixa, no?, quina mandra, no? Però pot passar, estem en una època que les relacions duren poc, no? I de cop i volta tu pots estar molt bé, però et deixen, t'abandonen i ja tornes a ser solter o soltera. I estàs una mica desorientat, no? Què fas? No? I en aquest cas, un amic o una amiga ajuda molt, no? Sobretot, clar, el Quim i la Ruth són dos personatges, clar, que pensen una mica diferent, no? Però li donen molts consells, no? Ella, la Guo, quan té, sobretot les primeres cites, que també és un altre tema apassionant. Què fas amb una primera cita?
Ah, mira, veus, això et volia preguntar.
Ah!
Perquè, clar, tu després de fer aquest llibre et deus haver convertit un expert en cites,
sí,
en
sí.
aquest món. Què fas amb una primera cita?
Saps què m'està passant? Que molta gent que ha comprat el llibre, com que en el llibre estan les meves xarxes socials, m'escriu.
Ah, i et demana consells a tu,
consells? I m'explica unes experiències...
Que podries fer un altre llibre.
Dos i tres llibres. No, i per molt que jo pensi situacions potents, el que em diuen els lectors, de vegades penses, mare meva, això de que la realitat supera la ficció, eh?
Ja, m'ho imagino.
Que... Clar, una amiga o un amic està molt bé perquè tu tens una primera cita i tu truques i li dius a la Ruth, escolta, Ruth, mira, he quedat amb aquest xicot, té 40 anys, està separat, té dos nens, és metge, bla, 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 bla. Tu què faries, no? Normalment, a la primera cita, tens tres opcions.
A veure...
Només tres. La primera és escoltar, perquè hi ha gent que li agrada parlar molt, per tant, tu quedes amb algú i que parli.
Sí, però també és una red flag que no et preguntin res a tu, perquè hi ha gent que xerra moltíssim i després no et pregunten res.
Horrible.
Això és horrible.
Eh que sí?
Sí, sí, sí.
Si no, pregunten almenys com et va la vida. No?
Clar, home, alguna pregunta, no?
Bueno, pots escoltar i fer preguntes tu, però diguem-ne que tens un paper més de...
D'oient, sí.
D'oient, exacte, com si fos un programa de ràdio.
Exacte, sí.
Després pots parlar molt tu, no? I pots explicar les teves coses, la teva vida, que jo sempre dic... Tu has de preparar, eh? Prepara't una mica, eh? Vull dir...
No t'has de fer uns punts,
sí,
uns repunts,
sí, sí,
com
sí,
si fos
sí.
una...
Jo, ja saps què, jo sóc, sí? Em guanyo la vida com a professor de comunicació i jo, sí, sí, això se'n diu estructurar bé el discurs. Per exemple, quatre coses que has de saber de mi, no? Perquè si tu em dius, Alfred, tu com ets? Ah, jo no puc dir, mira, jo vaig néixer el 28 de juny. No pots començar 50 anys enrere, eh? No, has de dir, doncs mira, t'explicaré tres coses de mi. T'explicaré quatre coses de mi.
D'acord, o sigui, portar preparada tres coses de tu.
Sí.
Molt bé.
No? Jo sempre, tres.
Quina...
I la tercera opció...
A veure.
Aquesta és, clar... Les amigues em diuen, si el noi és atractiu, doncs vinga, som-hi.
Ja. A part totes, no?
Jo amb una primera cita sempre dic, home, no et pots embolicar amb algú a la... Ja? A la primera cita? Potser sóc una mica carca, no? Jo almenys unes quantes cites. Però no, no, tal com estan els temps, escolta, si el noi és atractiu, no perdem temps. Clar. Mare meva.
A veure, això depèn,
com ho veus, Judit,
depèn de cadascú, no? També, sí. Vull dir, depèn del que estiguis buscant, vés a saber. Vés a saber.
Tu, què? Tu, si tens una primera cita, Judit, què fas?
Ui, jo no ho sé, fa molt que no tinc primeres cites.
Clar, és que el llibre, d'alguna manera, clar, és això, com situacions que potser fa temps que no les vius.
Sí, sí, sí. Perquè l'altra cosa, quin és el millor moment del dia per tenir una primera cita? Perquè hi ha molta discrepància d'opinions.
Aquí també aquest és un tema que m'interessa moltíssim. Mm-hmm. El pitjor moment és un dinar. Un dinar.
Pitjor moment, estic d'acord.
Hi ha un capítol que diu un dinar no convida a la nostàlgia. La Guo té una cita, el noi li diu anem a dinar, i clar, quan la Guo es veu en un restaurant menú de 13 euros, mm-hmm, la tele a tope, amb
sí,
les notícies.
La gent xerrant. Depèn de l'època de l'any, potser fa calor.
Fa calor. El vi és un vi de la casa amb graciosa. Vull dir, no. I a les 4 el noi ja està mirant el rellotge que ha de tornar a treballar. No
és bona idea.
No és bona idea.
Per tant, què seria? Nit?
Vespre o nit. Uh-huh. Quedar a les 8 i fer una cerveseta, un pica-pica, o quedar directament una mica més tard per sopar. Clar. Serien els grans moments.
Mm-hmm. Jo crec que estic més a favor de quedar abans de sopar, perquè després, si no va bé i vols marxar, tens l'excusa sempre de dir, tinc un sopar.
Sí,
no?
Molt bé, molt
perquè,
bé.
Perquè, clar, tu quina excusa posaries si vols marxar d'una cita?
Les amigues sí, això m'ho explicaven les amigues. Les amigues tenen una Ruth, una amiga íntima. Mm. Aleshores, si la Guo té una cita, per exemple, a les 7 de la tarda, aleshores l'amiga truca a 7:45. Truca? I ja pacten unes paraules secretes. Mm-hmm. Si la Guo s'ho està passant bé en aquella cita, diu, sí, compta amb mi per anar a la calçotada. Vol dir? Però si la Guo no s'ho està passant bé a la cita, li diu a la Ruth, que està trucant, ostres, però sí que em sap greu que et trobis malament. Tranquil·la, que vinc corrents. Trucarem al doctor Romero, però ara vinc corrents a Barcelona. Això passa. Em va encantar quan les amigues em deien...
Veritat, sí.
L'amiga íntima sempre truca.
Clar, perquè la sinceritat en aquestes ocasions costa una mica, no? Perquè creus que costa tant?
Sí.
O és que... Clar, és difícil dir a algú... Bueno,
mira, m'estic avorrint molt amb tu. És, clar, és molt trist.
És complicat.
És complicat, no?
Sí. Val,
això serien, com es diu, mentides piadoses?
Sí,
no?
Sí, mentides piadoses, no?
No, deia, ai, perdona, t'he de deixar, mira, m'acaba de trucar la meva millor amiga,
sí,
que té una migranya fortíssima.
Que a veure, l'altra persona ja...
Ja ho sospita.
Ja sospita.
Ja sospita. Ja sospita.
Que anem ahir, sí.
Que no anem bé.
Vull parlar també del concepte solterona, que és un concepte que sempre s'ha considerat, no?, des d'una vessant molt negativa... el que dèiem abans, no?, que tampoc cal que estiguem tot el rato buscant parella. La protagonista, al final, acaba gaudint de la seva solteria o no acaba gaudint?
Sí, quina bona pregunta, eh? Bueno, ara que no ens escolta ningú, sí, sí. És a dir, ella està una mica desesperada per trobar parella, també per la pressió dels amics i de les amigues, però quan arriba... Clar, tristesa, ràbia, fins i tot calma, són estats que... Potser sí que si estàs amb una parella, no? Però quan arribes a l'etapa de l'eufòria, ja estàs solter o soltera, ja comences a plantejar-te que bé que estic sol.
Clar.
I la Guo, la recta final de la novel·la, es planteja que està molt bé sola, eh?
Mm-hmm.
Tot i que té molt... Clar, com millor estàs tu, més pretendents et surten. Això també és un clàssic, eh? Si estàs trist i fotut... Ningú vol estar amb tu.
Clar, perquè al final suposo que quan estàs bé, la gent ho veu,
ho
nota,
veu.
No?
Es desprens
nota...
una, no sé, una alegria que aleshores, doncs, homes i dones, eh? També he volgut introduir... Estem en una època...
Perquè això és el que t'anava a dir. Creus que funcionen diferent les fases d'una ruptura entre homes i dones o no?
Jo diria que molt igual, eh? Jo diria que molt igual. Potser la diferència és que l'home, quan té una ruptura, abans d'arribar a la tristesa i la ràbia, té com una època, un parell de mesos, una mica bojos, no?, com per desfogar-se de tot, però després aquestes etapes totes arriben. La tristesa, la ràbia, la calma i l'eufòria. En canvi, detecto que la dona fa un procés més normal, eh? Talla la relació i passa totes aquestes etapes amb no li ve, no té una època boja de dir, mira, m'ha deixat el meu nòvio, doncs no.
Clar, a veure, al final...
Tothom,
no?, ho viu de la seva manera. Per cert, he vist que m'ha encantat que hi ha una llista de Spotify, no?, amb totes les cançons que van acompanyant en les diferents etapes de ruptura de la protagonista. Es diu la llista de Wo, hi ha cançons molt mítiques, per exemple, una com aquesta. M'ha encantat aquesta playlist, la idea d'això, no? De que d'un llibre pugui sortir una playlist que puguis escoltar tu a casa. Realment has barrejat cançons de tot. És una playlist per persones que estan passant una ruptura.
Per què no? Per què no? Jo convido a la gent que entri a Spotify. Per mi la música és molt important. Jo no puc viure sense música. M'encanta. Mm-hmm. I, per tant, la protagonista, la Wo, també. I he procurat que moltes cançons tinguin relació amb aquestes quatre etapes. Mm. Quan estàs trista, balades, no?
Sí.
Aquestes, allò que en diem cançons lentes, que fan plorar, no?
Sí.
Quan estàs amb calma, cançons una mica tranquil·les, però ja més positives. A l'època d'eufòria, doncs, tens grans cançons ballables de la Cyndi Lauper, de l'Aska, no? Uh-huh. Penso que la música és molt important, i pensava, mentre estàs llegint la novel·la, et pots posar aquesta llista, que hi ha 40 cançons, com dius tu, 60, 70, 80, música també actual, música clàssica fins i tot, no? He posat alguna cosa al Canon de Pachelbel o al Binoni.
Mira, avui al matí l'estàvem escoltant,
sí?
Aquesta.
Doncs mira, no sé, perquè penso que tota la novel·la està ambientada a Barcelona. A mi m'agrada les ambientacions, no? Que es respiri,
sí,
Barcelona.
I les cançons ajuden molt a ambientar. Sí, sí,
les cançons ajuden molt, no? També té una gran importància la literatura romàntica del segle XIX, que ella és molt aficionada, i per tant també volia que aquella literatura que a mi em va agradar molt, Goethe, Alfred de Musset, Lamartine, John Keats, no?, Lord Byron, tots aquells escriptors tan macos del segle XIX, tan romàntics, tan apassionats, també surtin, vagin apareixent.
Una última pregunta. A qui recomanaries el llibre, ara que ve Sant Jordi? Algú que està passant una ruptura, per exemple?
Sí, a gent que ha passat una ruptura, però en general jo crec que és un llibre per passar-ho bé. És una comèdia divertida, una comèdia romàntica per tots els públics. Vull dir que la gent que estigui casada o feliçment casada també s'ho pot passar molt bé amb el llibre, perquè al final el llibre parla una mica de com són les relacions personals i les relacions sentimentals avui, abril del 2024. No és una novel·la històrica, no? Què està passant avui a Barcelona o a Catalunya? Com ens relacionem, homes i dones, no? A mi és un tema que sempre m'ha agradat molt i en fi, això és el manual de supervivència d'una dona soltera.
Que, per cert, relacionat amb això, tu creus que ara les generacions d'ara tenen més por al compromís? Perquè, per exemple, la protagonista, no?, que la seva parella li proposa anar a viure junts i tal, ella diu no vull anar a viure amb tu, jo vull la meva casa i tu la teva. Creus que això passa més ara?
A veure, jo crec que potser, a diferència de la nostra època, nosaltres teníem les coses potser més clares, havíem de trobar algú, no?, formar una família, aquella època de nòvios, no? Ara jo veig que la gent jove té ganes de tenir experiències, però que després la gent jove també creu en l'amor, creu en l'amor, i pateix molt, i plora molt. Vull dir, no, ens pensem que la gent jove, els adolescents o la gent de 20 anys són frívols? No. El que passa que jo veig que volen tenir experiències, volen provar coses, i segurament si una relació no agrada, tenen més valor de tallar-la. Nosaltres, a mi em costava molt.
Yeah.
Jo potser portava uns anys amb una persona i deia, no sóc feliç, però he d'aguantar, he de resistir. Ara, si jo ho sé per la meva neboda, i també vaig a fer xerrades demà vaig a l'Ipsi, a l'escola Ipsi d'aquí de Barcelona, no?, a fer una xerrada per presento el llibre a nois i noies de tercer i quart d'ESO.
Ostres.
No? I també m'encanta perquè em donen els seus punts de vista. Però ells també creuen en l'amor, eh?
Clar, sí, és
que i creuen final... en la fidelitat, eh? Mm-hmm. Creuen en uns valors meravellosos. Vull dir que el que passa que volen provar coses i quan porten 4 setmanes o 5 setmanes o un mes amb un noi o una noia i no va bé, fora. No tenen manies, eh? Són, en aquest aspecte tenen les coses molt clares.
Clar, ni una cosa ni l'altra, no? També, potser, a vegades, vull dir, a vegades una relació es construeix també perquè, amb l'esforç, vull dir...
Clar, què passa? Que també estan més preparats, vull dir, que potser des dels 15 o 16 anys fins als 20 tenen moltes experiències, cosa que a mi no em va passar, i aleshores els 20 o els 21 o els 22, com que han tingut moltes experiències, ja volen una parella estable. Uh-huh. I fins i tot formar una família, no?
Sí, depèn. Alfred Picó,
bueno, mira,
moltíssimes
escolta,
gràcies per venir. Hi haurà segona part?
Bueno, jo penso que sí.
Sí,
tinc,
eh?
És que tinc tantes anècdotes. Vull dir, aquest llibre s'ha quedat curtíssim. Curtíssim. M'estan escrivint que si algú... en el llibre i en les xarxes socials, però escolta, no em fa res donar el meu correu electrònic alfredpicó@hotmail.com. Perquè si algú ha viscut alguna història...
Ui, això pot ser perillós, eh? Perquè hi ha cada història més surrealista...
Que algunes, penso, són tan bones que si no són certes no passa res. Vull dir, si m'enganyen és igual. Però de vegades hi ha històries boníssimes, potentíssimes.
Mm-hmm.
Gràcies doncs... perquè en una secció de dones, doncs, bueno, ha vingut l'Alfred Picó, però també ha vingut la Guó. Jo
I
crec
tant.
Que avui la protagonista era la Guó, que, diguem-ne, s'ha reencarnat amb un home que sóc jo, eh?
I tant. Alfred Picó, periodista, escriptor, ha tret aquest manual de supervivència d'una dona soltera amb l'editorial Columna. Moltíssimes gràcies per visitar-nos
avui a vosaltres.
La caravana.
Endavant. Visca Sant Jordi.
Ràdio Estel. Descobreix la passió de Cervera. El 17, 23 i 29 de març i el 6, 13 i 20 d'abril viu en directe un espectacle per a petits i grans, una història plena de valors i sentiments. Reviu la història amb la màxima espectacularitat i amb més de 300 persones a l'escenari. Entrades a lapassiodecervera.com.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ànima Estel. L'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Ràdio Estel.
Escoltant, sentiràs.
La caravana, amb Joan Trias.
I arribem a les 12 del migdia. Aviam, aquesta gent que estem escoltant són Tempus Trio, tres músics joves prometedors que aquest any celebren el seu cinquè aniversari. Han trepitjat nombrosos escenaris i han estat de gira durant molts mesos per diferents ciutats europees. Això els ha portat a formar-se a Salzburg i arribar a ser el primer trio de piano en completar un mestratge a la prestigiosa Universitat Mozarteum de Salzburg. Ells són en Ferran Verdolet al violoncel, la Maria Tió al violí i en Ricard Rovirós al piano, i avui ens acompanyen a la caravana. Molt bon dia a tots tres.
Bon dia.
Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ferran, Maria, Ricard, per qui no us conegui, què és Tempus Trio?
Tempus Trio, un grup de música clàssica, com bé has dit, violí, violoncel i piano. Jove o no tan jove, ho deixarem a l'elecció, a la decisió de cada una de les persones que ens escolti, que ens vegi i que ens pugui veure.
Però fem-ho bé, això, Ferran, fem-ho bé.
Fem-ho bé, preparem-nos.
Quants?
Quants? Tres. Un violí, un violoncel i un piano.
Anys.
Anys. Doncs mira, just a punt de celebrar el cinquè aniversari.
Com sou, eh?
Home, com sou? Hi ha preguntes que no es poden fer en directe.
30 i escaig.
Exacte. La mitjana podria ser aquesta.
Aquí, va.
Joves, per... Això és jove per la música clàssica?
D'esperit per nosaltres, molt. Perquè som gent, ara, fora de bromes, som gent activa, gent que ens agrada estar al peu del canó, que diuen, viatjant, si hem d'anar a algun lloc per algun curs, ho fem, si hem de fer gires perquè ens surten concerts, ens encanta. Si tenim la sort de que ens convidin entitats com ECMA, una entitat que la música de cambra és molt potent a Europa, amb la música clàssica, doncs encantats de poder-hi anar. Té les seves parts que també, no negatives, però complicades, de gestió, de com t'organitzes, tant familiarment com professionalment amb les altres feines que puguis tenir. Però, d'esperit jove, en aquest sentit, sí que ho som. Ens encanta dedicar-nos a la música de cambra i aprendre i seguir aprenent amb la música de cambra. L'edat és un altre tema.
Que quedi clar que jo encara no he arribat als 30, eh?
Però... Ara. Remarca-ho, Maria.
Algú hi ha de dir, eh?
Maria, deixa'm preguntar-te, perquè per aquí passen molts actors, actrius, i els hi pregunto sovint si el món del teatre, per exemple, és un món complicat en el que d'entrar-s'hi si ets jove. El món de la música clàssica ho és?
Sí, efectivament, està molt associat al ser jove amb els concursos. Llavors, ja començant per aquí, ja hi ha un problema en l'edat a l'hora d'aplicar per un concurs. Normalment hi ha una mitjana d'edat que no pots arribar, o molts d'ells estan pensats sempre per gent jove, no? Llavors, fer una mica la carrera en contra d'aquest, tal com està establert el món musical, que és molt aquesta carrera de concursos, llavors és, diguéssim... És alternatiu i no és que sigui impossible, però sí, el món musical està pensat, i sobretot clàssic, està pensat molt en aquesta línia.
Què uneix a Tempus Trio, Ricard? La música o una manera determinada d'entendre la música?
És una pregunta fantàstica. Crec que les dues coses. El Tempus Trio, o sigui, jo crec que l'origen del Tempus Trio és l'amistat. El Ferran, de fet, en algun moment potser ens podrà explicar la història a l'origen, que perquè ell és, saps, és el que ens
culpable,
va...
Eh?
Gràcies, és que no podia dir aquesta paraula, però exactament, és el que és.
Exactament. Ja em fa la cara.
Sóc culpable de tot.
Ja. Total, no, això no, això no. Però, per tant, però sí que és veritat que després de l'amistat, ja, realment una de les coses que crec que sí que ens defineix com a Tempus Trio és la passió amb la qual entenem la música i la vivim, tots tres. I de fet, per exemple, me'n recordo molt quan vaig conèixer la Maria... Me'n recordo que vam començar a tocar i vaig tenir la sensació clara d'haver estat tocant amb ella doncs, tota la vida. O sigui, hi havia una connexió molt, que era molt natural. I sincerament, aquesta sensació a dia d'avui, després de 5 anys, que ara, com molt bé has dit, doncs estem celebrant el nostre 5è aniversari, no només no ha canviat, sinó que és més profunda i ha anat avançant i creixent i desenvolupant-se, i crec que això doncs, ens defineix clarament. Com la vivim, com l'entenem i com volem comunicar-la tant el públic com la nostra vessant pedagògica de masterclasses i tot això.
Ara en parlarem, sí, sí. De tot plegat, però abans, pels que no estem avançats a la música, em deies, també és una manera determinada d'entendre la música. Com entén la música també posterior?
O sigui, per nosaltres, entendre la música forma part de la nostra vida d'una manera, doncs, fonamental i per tant, entenem la música com a comunicació d'aquesta passió que ens han deixat, doncs, aquests compositors meravellosos, no? Com són Mozart, com són Mendelssohn, Brahms, i però també per nosaltres és molt, molt important el diàleg amb el nostre temps. Per nosaltres aquest és un dels nostres trets distintius, perquè pensem que els compositors i compositores, especialment, que ara estan doncs, desenvolupant-se als nostres temps, doncs passaran a formar part d'aquests compositors, seran Mozart, seran Beethoven, no? I creiem que crear aquest diàleg i de fet comissionar obres, creiem que és una manera molt important de viure aquesta música al segle XXI.
Anem al culpable, Ferran Verdolet.
Soc jo mateix.
Com neix això?
Com neix? Doncs mira, tant el Ricard com jo treballàvem en un conservatori, érem professors, jo era professor de cambra, d'orquestra i de violoncel, i el piano de cor, de piano i repertorista, i allà ens vam conèixer. Ell va entrar a treballar un any més tard que jo, i com que estem en família, com aquell que diu, ho podem dir-ho, jo el primer dia que el vaig conèixer em vaig espantar una mica. Vaig pensar, ostres, una cosa és ser simpàtic, però és que aquest noi supera la simpatia, supera l'energia vital que pot tenir qualsevol persona, i jo, sincerament, em vaig espantar. Pensava, bueno, sort que tu no has de tocar amb ell i has de compartir amb ell. Simplement els mostres...
Sí, doncs en fa 5 anys, eh?
Sí, en fa més. L'amistat ja venia, ja hi era abans, vaja. No, però va ser bo, perquè sí que és veritat que la primera impressió va ser aquesta, però després, clar, ell acompanyava els meus alumnes de violoncel i en allà, vulguis o no, vas a veure algun assaig, veus els concerts i això, i deia, ostres, no és el que et trobes normalment d'una pianista acompanyant o una pianista acompanyant que s'involucri d'aquesta manera, que tingui aquesta passió i que els hi transmeti tant als alumnes. Però això va ser un punt de connexió amb el Ricard, de que els dos transmetíem aquests valors o aquesta passió pel que fem, pel que és la nostra dedicació, però també pel que és el nostre hobby, diguéssim, no? Tenim la sort que les dues coses, i això ens va unir. Després, amb això vam fer alguns concerts de duo, de violoncel i piano, pels propis alumnes allà al centre i tot, i paral·lelament en aquell moment vaig començar a conèixer la Maria. Després a la Maria, a part d'una amistat, ens uneix una altra cosa, que és l'amor. Ho podem admetre, també, sóc el culpable. Em vaig enamorar bojament de la Maria i espero que ella de mi...
Tot Catalunya ara ho té clar, això.
Bueno, per si hi ha dubtes, ja no cal que n'hi hagin. No, i després, a partir d'aquí, la gràcia quina va ser? El culpable, que diu el Ricard, i que la Maria també a vegades diu. Doncs, bàsicament, va ser que un dia... que la Maria en aquella època estava estudiant a Salzburg, el bachelor, el que seria l'ESMUC o el Liceu, el superior, i de tant en tant venia a veure, lògicament, o jo anava amb ella a veure-la allà. I una de les vegades que va venir, jo li vaig dir, ostres, agafa el violí, que anirem a veure, que et presentaré al Ricard, aquell nano que t'he comentat, que treballa amb mi i tal, així. Ah, però el violí per què l'he d'agafar? No, bueno, tu agafa, sí, perquè després... Bueno, l'agafo. Anem al centre, ella estava estudiant, i mira, us presento tal, molt bé. I després de cop va ser, per cert, ja que estem aquí tots tres, i ja que tu has agafat el violí, escolta, he agafat i vaig treure'm unes partitures d'una obra concreta...
Va ser així, sí, Joan, va ser sí, exactament així.
Podríem tocar això junts? La resposta del Ricard va ser, home, però Ferran, jo sóc pianista, lectura vista, home, això... Va, Ricard, que tu pots fer-ho perfectament. La Maria... Però Ferran, això no m'ho facis, jo amb aquest noi no el conec. Quina primera impressió tindrà de mi?
Tot el que havia sentit d'ella eren coses molt rares.
Bueno, però bones, positives. Qüestió, que els vaig enganyar en aquest sentit a que toquéssim a primera vista una obra que és el Trio Elegíac de Rachmaninoff. I en allà...
Un Rachmaninoff, eh? Sí. Una coseta fàcil... Sí. Bueno, està bé.
No és una obra complicadíssima, però té el seu, diguéssim, té el seu. La qüestió que va ser que en allà, tot i els nervis o la tensió o la no coneixença de l'obra per part del cap dels tres, perquè cap dels tres l'havia tocat, aquesta va ser la gràcia, que sabent que tot això era així, el com ens vam afrontar individualment i col·lectivament en aquell moment i com es va compartir la música, dius, ostres, si amb tres persones que no has tocat mai junts, entre ells, dos que no es coneixen, un que tal, i ja va així, això pot tenir futur. Clar. A partir d'allà va ser quan... Ens veiem de tant en tant quan la Maria baixava a Catalunya. Fèiem alguna cosa pels nanos, així ens escolten, i veuen un concert en directe dels seus propis dos professors i una convidada, molt bé. I allà va ser l'embrió. I justament ara farà el proper dissabte, el dia 20 d'abril, farà 5 anys de que vam emprendre aquesta aventura, aquesta opció de vida de crear el Tempus Trio.
I dèiem que ho celebrareu amb un concert, de seguida en parlem. Abans, però, Maria, jo estic segur que si surto ara al carrer i li pregunto a la gent...
jove, de 20 i molts, 30 i pocs anys, què n'opinen de la música clàssica, em diran que és allò tan avorrit. Per què la música clàssica no és avorrida?
La música clàssica crec que és un món que molta gent desconeix. Llavors, sí que és veritat que en els conservatoris hi ha un problema de base, i és que no hi ha tanta feina per tants músics. Però el que sí que és important és que tothom que pugui estudiar música, perquè és molt important, ja sigui per entendre, diguéssim, el pensament humà, com, i anar a elevar-lo, doncs, a un altre nivell, com també per conèixer tot el món de la música clàssica i crear aquest públic que falta per la música clàssica, perquè jo tinc una germana adolescent i he estat tot el dia escoltant reggaeton i les lletres que escolta a mi em fan esgarrifar, diguéssim. Llavors, això és divertit, el reggaeton? Bueno, deixo a l'opinió de cadascú. Però sí que el que crec que és molt interessant és que tothom pogués conèixer no només la música clàssica com allò avorrit perquè s'ha d'estudiar la història per entendre-ho així, sinó sentir els concerts. I crec que cada vegada més, com per exemple el que estem fent nosaltres de comissionar obres i apropar-la al públic actual que va escoltar els concerts, que normalment la mitjana d'edat és bastant elevada, sempre intentem doncs que convidar estudiants, per exemple, molts d'ells en el conservatori on van fer classes en Ferran i en Ricard i on nosaltres fem classes també a Mollà, al campus musical del Moianès, els intentem convidar doncs, perquè vinguin als concerts, i crec que als nostres concerts sempre hi ha gent jove.
Sí, això és veritat.
Sí,
esteu bastant contents d'això. Jove ho som.
Sí.
Per tant, en contra del que un pugui pensar, sí que interessa la música clàssica a la gent jove.
Jo crec que sí. Com tot és com expliques les coses o com transmets aquestes coses. Jo de petit anava a escoltar concerts de música clàssica i no m'agradaven alguns. Els trobava avorrits, lògicament. Però clar, també el que tenia davant, el que veia, el que escoltava, era avorrit. I també de petit vaig anar a escoltar concerts de música clàssica i m'ho passava, com diu l'expressió, teta.
O sigui, per què fa un concert de música clàssica que sigui o no sigui avorrit? Perquè la partitura, entenc que és la mateixa.
Sí, evidentment. I la mateixa obra la pots escoltar amb una diferència de 20 minuts i et pot semblar interessant una versió i l'altra pot semblar avorrida. Jo crec que és això, és com transmets. És com, igual que com parles, igual que com desenvolupes la feina que et dediques, que facis, que tinguis, amb passió o sense passió.
I jo crec que també és una part de l'escenografia.
Evidentment, també hi ha els ulls.
Quan tu vas escoltar un concert d'orquestra el diumenge al dematí, veus tot de gent vestida de negre, vale, fan una sinfonia de Beethoven, m'ho invento, però l'escenografia és veure, no sé, 50 persones mirant una partitura vestits de negre i la gent intentant no fer soroll entre moviments. Jo crec que amb això s'ha de fer, intentar fer un canvi, i ara tampoc estic dient que anem vestits molt clarsí, no?
Bueno, la gent que vingui als concerts i que ho comprovi com anem vestits.
Ara.
És una altra opció.
Ara.
Us convidem a totes i a tots que pugueu desbrinar com va vestit el temps posterior.
Exacte. Parlant de concerts, celebreu aquest 5è aniversari? Com ho feu?
Doncs mira, estem molt, molt, molt il·lusionats perquè és una fita realment gran per nosaltres. I la veritat és que tenim moltes, moltes sorpreses. Una d'elles ja l'heu comentat, em sembla, justament vosaltres. Nosaltres no ho havíem encara comunicat, però com que ho heu fet vosaltres, doncs fantàstic, no passa res.
Dir?
No passa res, ja està comunicat, que és que tocarem a Nova York, al Carnegie Hall, debutarem allà.
És una brutalitat.
És una brutalitat. Estem
perdó,
molt...
Sí. El darrer d'ahir, almenys, tuit de Tempus Trio. Estem molt contents d'anunciar que hem guanyat el primer premi als Golden Classical Music Awards de Nova York. Ens fa molta il·lusió de rebre aquesta meravellosa notícia just abans de celebrar el nostre 5è aniversari. Que bèstia.
Molt. La veritat és, el Ricard ho estava apuntant i ho estava dient, però ha coincidit completament de que ens plantegem el moment de començar a celebrar el 5è aniversari, que és aquest dissabte, i ens ve un proper any natural, diguéssim, de 5è aniversari, amb moltes novetats per nosaltres, amb concerts molt espectaculars, debuts molt inesperats, amb llocs molt de molt renom i de molt de prestigi, que també, ostres, doncs fan molta il·lusió, i creiem que per nosaltres és una manera del resultat del que hi ha a darrere d'aquests 5 anys, del treball que hi ha hagut a darrere, l'esforç, de tot el que hem apostat com a persones i com a tempos, de dir, doncs mira, això, i picar pedra, i no és fàcil, no. No t'ajuden, no, però tu segueixes picant pedra, dius, home, que en 5 anys un grup de música clàssica, de música avorrida, jove o no tan jove, segons els ulls de cadascú, hagi aconseguit i arribi a aquest punt, a aquesta fita de 5 anys, amb tot el bagatge que té, literal, de currículum, diguéssim, d'activitats, de concerts, de concursos, de tot, i, ostres, i es planteja el 5è aniversari amb tot el que hi ha, uau.
Hi ha escenaris que encara colpeixen, Ferran?
Que colpeixen, vols dir que...
Que surts a l'escenari i dius, uau, aquest uau que no s'explica.
Jo crec que sempre. Encara que arribés el dia que, com a tempos, haguéssim pogut anar a tots els escenaris del món més o menys importants, i jo crec que sempre et colpejaran. Aquí, a casa nostra, tenim el Palau de la Música, que és un escenari que sempre que hi toques, jo crec que algú hi ha, perquè és una sala emblemàtica, és una sala que et transmet... vegis la música que vegis o escoltis la música que escoltis.
Per cert, que abans de Nova York, aquest dissabte, dia 20, a les 6 de la tarda, estareu a l'Auditori Moya.
Exacte, aquest serà el concert del tret de sortida del nostre 5è aniversari, on, de fet, interpretarem el trio elegíac de Rachmaninoff, que és l'obra que...
Mira.
Que vam interpretar per primera
finalment
vegada.
Finalment la posem conèixer. Un concert.
I seguidament d'aquest concert continuarem... I ens anirem a Montreal, on a Canadà, on farem 4 concerts en el Festival Musical Chairs. O sigui que sí, ens tocarà viatjar una miqueta.
Em guardo la darrera pregunta pel final, abans, però, Olma Giró, què tal? Bon dia.
Bon dia, com esteu vosaltres tres?
Molt bé.
Us han dit mai Trio La La La, o aquesta broma no us la fan? No.
No.
No, encara.
Exacte.
Escolteu, farem una cosa. Ara venen molt curtes, preguntes incòmodes. Heu de respondre, no sé si val no respondre, amb la màxima sinceritat. En algun d'aquests viatges d'amor que has fet, Maria, per anar a veure el teu estimat, que la música us uneix, heu arribat a perdre algun instrument?
No, mai.
Mai? Cap dels tres?
Mai, no.
Clar, perdre un piano és més complicat.
Quina cara d'horror t'acaben de posar.
Sí.
No, és que només d'imaginar-ho és...
Sí.
Home, no seria la primera vegada, més que perdre, que s'estrevia, per algun pol o per algun...
Clar, ja ha passat, això sí, però en el nostre cas crec que no.
Llavors...
No, només en aquesta línia sí que és veritat que sempre viatjar amb el cello, o sigui, no va a la cabina, o sigui, no va baix, a la bodega, sinó que puja a cabina, seu sempre al costat del Ferran.
Sempre.
I aquí sí que gairebé cada vegada, sense excepció, hi ha problemes, sempre hi ha algú...
Això sí.
Ha de pagar bitllet, el cello?
Sí, com una persona.
Viatgem sempre...
una persona,
Viatgem
4 persones,
quatre.
Sempre.
Home, que un instrument valgui...
Som un trio de 4 persones.
Ara.
Veus que bé?
És una mica raro.
Ara, sí, potser és una mica més íntim i necessito que sigueu el més sincers possible. Vosaltres teniu algun nom, o si li dieu d'alguna manera el vostre instrument? Li heu posat alguna pod, que dirien?
Ostres.
Jo no ho he fet.
Gelita, del cello, alguna cosa així.
No. Jo no ho vull fer mai perquè no vull humanitzar l'instrument.
No?
Si no, li tindria mania.
Ai,
uau.
Bona.
No, jo personalment no. Sí que el cuido molt i el netejo i estic molt per ell i totes aquestes coses que crec que tots ho fem perquè és la nostra eina de treball, el mitjà de comunicació que tenim, però nom no n'hi he posat mai.
Sí, jo tampoc. És veritat que els pianistes, per definició, sempre toquem instruments diferents. O sigui, el meu instrument d'estudi és un instrument que, de fet, és on passo moltes hores i el toco i tinc molt, molt carinyo, però després als concerts gairebé mai faré un concert amb aquest piano, no? Llavors, per tant, els pianistes crec que, per definició, tenim una relació amb l'instrument una miqueta diferent.
Que... poliamorosa, allò que dius. Sí. Molts pianos. I ara ja per acabar, última pregunta. Clar, sou un trio musical, passeu moltes hores junts, heu tocat a molts escenaris, suposo que hi ha discussions, amb coses no esteu gaire d'acord, i a part s'hi suma que hi ha una parella en aquest trio. Fas de mediador, en aquest cas, de la parella, si hi ha conflictes, com va la cosa?
No, la veritat és que discussions, som un grup humà, 100%, i per tant, després de 5 anys, certament, hi ha moments de molta intensitat, i a més perquè hem de pensar que això és la nostra vida, com molt bé ha explicat el Ferran, en el sentit que hi ha moltíssimes coses, que és un puzzle que realment s'ha d'un trencaclosques que s'ha de poder encabir i encaixar bé. Però el que sí que podem dir sense cap mena de filtre i netedat és que hi ha molt respecte entre els tres i sempre acabem trobant la manera d'entendre'ns. I no sempre és fàcil, però sempre l'hem trobat i la trobarem. Sempre.
Esteu aprovadíssims.
Perfecte. Eh?
Gràcies, Alma.
Moltes gràcies.
Darrera pregunta que deia que em guardava. Sí. Ricard, tu saps que som molt pesat amb això.
Va.
5è aniversari. Disc?
Home!
L'última vegada que vam venir ens ho vas
preguntar. L'estàvem esperant, aquesta.
I no sabíem què podríem respondre. Aquesta vegada ja venim amb la feina feta.
Sí?
Sí.
Sí, hi haurà disc.
Una de les qüestions que farem, que tindrem pel 5è aniversari durant l'any, és això, gravació del nostre primer CD.
Bravo!
Que bé. Que bé.
Bravo, bravo! Que bé.
Sí, sí.
Ricard Rovirosa, Ferran Verdolet, Maria Tió, moltíssimes gràcies per venir avui a la caravana i moltíssimes felicitats per aquest 5è aniversari.
Gràcies a vosaltres.
Amables. Són les...